Senyor Ullán, bon dia.
Hola, bon dia.
Parlem amb ell d'aquí a res, mig minut.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Doncs amb en Joaquim Ullán volem parlar sobre l'última troballa als terrenys de Ràdio Liberty. Us ho avançàvem el passat 21 d'abril. Ràdio Capital us vam explicar que havíem sabut que els terrenys de Ràdio Liberty podien contenir un jaciment arqueològic i volem parlar amb el president del responsable d'aquesta troballa. Abans, però, fem una radiografia del tema amb en David Parreño. David.
El Cercle Català d'Història i l'empresa SOT Prospecció Arqueològica ha realitzat un estudi a l'interior de l'antiga emissora de Ràdio Liberty. El Cercle Català d'Història, que sosté la presència d'una antiga vila marinera i un port comercial a Pals, ha fet els treballs de reconeixement del terreny mitjançant la tècnica del georadar. L'objectiu seria esbrinar l'extensió i forma que tenia aquesta antiga vila marinera i tenir més informació de l'entorn, on també hi ha ubicada la Torre Mora de Pals.
Senyor Ullán, ha conclòs l'estudi, pel que sé?
No, bueno, de fet tot el contrari. Si ens referim a l'aspecte arqueològic, bàsicament podem dir que els inicis, és a dir, que hi ha molta feina per endavant.
Bé, ja ha conclòs la prospecció amb el radar, amb el georadar.
Amb aquesta primera fase, sí. El que hem fet ha sigut delimitar alguns espais que suposàvem que tenia d'haver restes arqueològiques, i en aquest moment estem esperant una mica els resultats per fer una anàlisi del que tenim allà.
Bé, després d'aquesta primera fase, quines conclusions es poden treure? Què se n'extreu d'aquesta primera recerca?
Bé, amb això hem de tenir molta cura, perquè, com dic, no tenim els resultats finals, per tant, tots són, diguem així, hipòtesis o aproximacions, però el que sí que hi ha són evidències, no? Podem comentar, per exemple, evidències. Alguna de les primeres coses que hem pogut veure, és a dir, el desbrossar, per exemple, les àrees en què hem estat treballant, per exemple, ja directament ens han aparegut restes de construccions antigues que no estaven contemplades, és a dir, que estaven tapades pels patrons, etc. No? Això ja ens permet establir una mica l'àrea de treball, no? En aquesta primera fase, com dic, hem fet una part de Radio Liberty, i una mica aquestes troballes visuals han sigut les que ens han ajudat a marcar una mica quina era la zona a treballar, no? A banda d'això, també hem de tenir en compte que aquest espai és bastant més gran del que fins ara era considerat àrea arqueològica. Sí. I fins i tot hem de tenir en compte la visió general del lloc, perquè estem parlant d'una antiga vila marinera, coneguda com Torre de Pals, en aquesta vila hem d'unir també, per exemple, el camí ral que queda dins de l'espai de Natura 2000, que ha patit algun teatre accident i que gràcies a l'Ajuntament de Pals ha pogut d'alguna manera refer el que s'havia trencat per alguns camions. I molts espais que conformen tot l'entorn, tot aquest entorn que avui en dia coneixem d'aquesta àrea marinera i de tota la zona portuària que entrava i que arribava fins i tot fins al poble.
Clar, això és una cosa... Zona marinera que arribava fins al poble de Pals.
Exacte, estem parlant d'una...
Des de la platja fins al poble, és a dir, els 8-9 quilòmetres que hi han.
Exacte, hem de tenir en compte hem de mirar Pals amb els ulls del segle, bàsicament segle XIV, segle XV. La costa no és com l'estem veient avui en dia, de fet no té res a veure. En aquell moment Pals era una zona d'aiguamolls, encara ho és, evidentment, però era de molt més aiguamolls, de llacs interiors, de brancals del Ter i del Daró, que confluïen en un espai, d'acord, que generava una sèrie de llacs interns que connectaven amb el mar a la zona entre la Torre Mora i la zona del Coll.
Sí.
Aquesta zona tan àmplia fins i tot arribava a generar un aliment tan bo pel sardinal que feia que molts pescadors d'altres zones del Principat arribessin fins i tot aquí a pescar, no? Uh-huh. Per altra banda, també tenim constància d'un flux comercial important. També cal dir també que el curiós d'aquest tema és que amb tot això que estic explicant hem hagut de fer autèntica arqueologia documental per poder arribar a aquestes conclusions. És a dir, amb tota la paperassa que genera un entorn com aquest, doncs tota la documentació d'aquests segles, 14, 15, 16, està desapareguda. I per poder avui en dia recuperar aquesta memòria hem hagut de fer doncs, un treball molt, molt intens. Perquè,
On han trobat tota aquesta documentació? Al final, com han pogut trobar aquesta informació?
Bueno, pues això és el resultat d'un treball multidisciplinar. És a dir, aquí s'ha treballat arxius, arxiu de Barcelona, del Gran Aragó, arxiu d'Índies, arxiu de Biblioteca de Catalunya, etc. Inclús arxius a l'estranger. S'ha treballat també la cartografia. És molt important la cartografia, perquè gràcies a la cartografia sabem on es marcava l'altura del port, com era el flux comercial, els diferents topònims, etc. S'han trobat documents de càrregues i descàrregues de productes. A més, hem treballat també les noves tecnologies amb simulacions d'ocupació d'aigua. S'ha treballat la geologia, ara estem treballant l'arqueologia. És a dir, és un treball molt ampli que ens ha portat molt de temps i molts esforços, i que encara ens resta molt per descobrir, evidentment.
Senyor Ullán, què vol dir això que m'ha dit vostè d'ocupació d'aigua?
Avui en dia amb un ordinador et permet fer moltes coses, i entre altres, si tu li entres les dades i li determines com era la topografia de...
Fins on arribava l'aigua,
moment, etcètera, te pot ajudar a simular a veure l'entorn d'aigua, i quan ho fas et dones compte de que coincideix pràcticament com un calc amb els mapes que tenim antics. Amb la qual tenim la prova de que estem en condicions d'encertar.
Escolti, anem a posar-hi una mica de context i corregeixi'm si dic alguna cosa que no s'ajusta a la realitat. Per la gent que ens està escoltant i no sap ben bé de què estem parlant, estem parlant que a la zona de Radio Liberty, a la platja de Pals i els seus voltants, el que es coneix com a Torre Mora, però ara especialment també a l'interior de les instal·lacions de Radio Liberty, el Cercle Català d'Història, després de molt temps de tenir molts indicis gràcies a tota aquesta documentació que ens comentava el senyor Ullán, intueix que pot haver-hi a dins una extensió d'una antiga vila marinera del segle XIV. Un cop arriben a aquesta conclusió, fan un estudi amb un georadar, que és un aparell que, passejant-lo, diguem-ne, pel terra, per dir-ho de manera vulgar, pot veure què hi ha sota enterrat, i comencen a treure conclusions més sòlides que aquesta vila marinera, aquest poble, realment existeix i permeten, amb aquest radar, permeten delimitar tota aquesta zona. Això és correcte, tal com he explicat?
Sí, bàsicament sí. És a dir, nosaltres tenim la seguretat de que hi ha una vila marinera. És a dir, la seguretat la tenim, ja amb tota la feina prèvia. Uh-huh. A partir d'aquí comencem a buscar com és a delimitar l'espai que ocupa aquesta vila marinera i a entendre què és cada element que puguem trobar. També hem de dir que és molt important, perquè aquí també hem trobat antigues construccions de la pròpia Radio Liberty que estaven soterrades, i per tant ens complica una mica l'enteniment de les dades. Uh-huh. D'acord? Però bé, forma part de la feina, clar.
D'acord, ara una vegada sabem que això existeix i que més o menys ho tenim delimitat, com sabem la rellevància històrica que té aquesta vila marinera, quina és la transcendència que té històricament i sobretot quina transcendència pot tenir des d'ara cap endavant, perquè cal no oblidar que a Radio Liberty hi ha un projecte de construcció, hi ha un projecte de rehabilitació dels edificis i hi ha un projecte per fer-hi un centre dedicat a la recerca i l'estudi mediambiental. Com podria encaixar una cosa amb l'altra, no? Sobretot suposo que tenint en compte la transcendència que puguin tenir aquestes ruïnes, és a dir, la importància d'aquestes ruïnes, com podria condicionar el projecte que s'hi ha de fer en aquells terrenys?
Bé, jo particularment no conec gaire quins projectes existeixen per Radio Liberty. El que sí que sé és que estem davant d'un espai D'entrada natural molt important, ja no per Pal, sinó per tot el país, perquè estem parlant d'una de les poques zones verges que queden de platja al Principat.
Sí, però això, en principi ho tenim garantit ja, la protecció d'això. La protecció ambiental està garantida, teòricament està garantida, vaja.
A banda d'això, a mesura que anem avançant, ens anem adonant que estem davant d'un dels espais arqueològics medievals més importants que tenim per Catalunya. Mm. Llavors, a més, amb tot el que ens connecta això, perquè això, estem parlant d'una zona, bueno, doncs una zona portuària al segle XV, però és que tot això també ens connecta, si anem més enrere, ens connectarà amb tot el passat hivern, amb Ullastret, etcètera, etcètera. És a dir, la dimensió és molt important, el que passa que encara no tenim la dimensió de l'abast, però sí que és molt important, no cal ser un geni per començar a intuir-ho.
Li volia preguntar també, vostès són pràcticament la punta de llança que encapçala la teoria que Colom va sortir de la zona de la que estem parlant, que Colom va sortir cap a Amèrica des d'aquesta zona. Un dels arguments en contra d'aquesta teoria era que Pals no tenia un port. Aquesta troballa desmentiria aquest principal argument, faria caure aquest argument contrari?
És un element més, perquè sembla ser que avui en dia la historiografia oficial no té en compte tota la informació que tenim, que hem anat aconseguint amb 90 anys de recerca. Aquesta és una més, però és que a més no estem parlant d'un port. Avui en concret, en aquesta entrevista, estem parlant del port dels pescadors que hi ha a l'altura de Radio Liberty, però tinguem en compte que estem parlant de tota una badia que era navegable fins al propi Pals. És a dir, que a mesura que les recerques avancin i puguem fer investigació, trobarem més ports. És a dir, trobarem segurament alguna mena de petit port a la pròpia vila de Pals, trobarem algun port comercial en alguna altra zona dels aiguamolls. És a dir, la base és molt gran. El que passa que hi ha molta gent que parla doncs, amb desconeixement i sense saber a què es refereix, evidentment.
Escolti, i la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat, què els hi diuen al respecte de tot plegat?
Bueno, nosaltres particularment estem molt satisfets de la col·laboració que hem tingut per una banda amb la part natural del Montgrí i per l'altra amb el Departament d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat. És a dir, pensa una cosa, l'administració no és tan gran com podem suposar en un principi i no tenen el coneixement de tot, és a dir, no són omnipresents. Uh-huh. Llavors, gràcies a la nostra feina, doncs ells s'han assabentat de determinades coses que desconeixien i han fet la feina d'anar protegint tots aquests espais i evidentment tenim una col·laboració total. La veritat és que en aquest aspecte estem molt satisfets.
I a partir d'ara quin és el següent pas, senyor Ullant, perquè l'estudi amb el georadar ja ha acabat, ara quines són les següents passes?
Bueno, hem acabat una primera fase. Ara el que farem és analitzar les dades que s'obtindran d'aquest estudi. El que farem també serà, hem determinat unes àrees en les que farem unes cates físiques per determinar l'antiguitat d'algunes restes. Hem descobert, per exemple, també que hi ha estructures que s'endinsen dins de la sorra. Estem parlant de dins de Radio Liberty, però s'endinsen a la part de la sorra i anen cap a la platja, és una cosa molt curiosa. I a part també se'ns ha obert un nou front, que és l'estudi de les dunes. Les dunes, així com altres elements que la gent potser li pot semblar de poc interès, les feixes, etcètera, tenen un valor molt important per entendre l'evolució del terreny, de la costa, dels moviments de la sorra, etcètera. I aquí, per exemple, ens hem trobat en casos de dunes que estan absolutament fixades i això fa que d'alguna manera es fossilitzin. Uh-huh. I això ens permet saber moltes coses, no? I amb aquest aspecte intentarem també emprendre, de fet ho farem, un projecte amb el propi parc, de col·laboració amb el Parc Natural del Montgrí, per l'estudi d'aquestes dunes. És a dir, se'ns obren molts fronts. També tenim, com he dit, el camí ral, murs de pedra seca que s'ha de protegir i s'ha d'estudiar i ens donarà una visió molt més gran d'una antiga vila reial, que a vegades ens oblidem d'això, una antiga vila reial, propietat del rei, on hi havia molts personatges històrics i que ha quedat oblidat amb el pas dels anys.
Clar, a mi sap què em passa amb tot això, que li sento explicar tot això i en aquest moment em costa encara imaginar-me tot aquest passat del qual vostè m'està parlant. I per això em pregunto, en quin moment podem començar a posar-hi cara i ulls, no? Em parla vostè de personatges de l'època medieval, però en quin moment podem, o en quin moment creu vostè que podríem arribar ja a saber de quins personatges estem parlant, què feien, i tenir ja proves més evidents, més fefaents, que ens permetin entendre tot això que està explicant. I l'altra pregunta que li volia fer és, arran d'aquesta investigació que estan fent, podria donar-se el cas que hagués d'excavar-se tota aquella zona perquè acabessin aflorant totes aquestes ruïnes de les que parlem?
En això últim, evidentment, sí, es pot arribar a fer tot allò que es pugui i que es desitgi, amb la idea de recuperar sempre el patrimoni i posar-lo en valor i per la gent de la vila, no? El primer que em deia vostè, anem a veure, posar cara i ulls. Fixem-nos, a vegades ens oblidem del que era Catalunya al segle XV. Parlo del segle XV perquè és una mica la nostra especialitat. Sí. Però ens oblidem de què és Catalunya al segle XV. Catalunya, no només Catalunya, tota la corona catalana-aragonesa, i això vol dir Catalunya, vol dir València, vol dir Mallorca, Sicília, Nàpols, etcètera, mm-hmm. és una de les potències, per no dir la potència naval de la Mediterrània, és a dir, del món occidental. Vale? Això se'ns oblida. I posar cara i ulls a personatges, miri, la majoria de coses passaven aquí, i els personatges els tenim. Per exemple, vostè m'ha esmentat el tema colombí, molts dels personatges que ens han venut, que són pescadors, pastors, etcètera, amb una Extremadura o amb una Castella medieval molt pobra, resulta que els tenim documentats a Catalunya i en especial a l'Empordà, en diferents moments, a la Guerra Civil, etcètera. Llavors, els personatges els tenim. Una altra cosa és que, bueno, se'ls vulgui veure i se'ls vulgui estudiar, però els personatges hi són. Quan es parla de Ferran el Catòlic, per exemple, per dir un exemple molt ràpid, es parla com el rei d'Espanya, no? Ferran el Catòlic és el comte de Barcelona i rei d'Aragó. És això. Mm-hmm. És nostre. És un rei que parla absolutament català. No l'hem d'adicionar com un castellà. No, ens estem equivocant. Estem interpretant malament la història. Les dades les tenim, només les hem de recollir.
Senyor Ullant, hi ha algun lloc des del qual, efectes consultius o simplement per curiositat, hi ha algun lloc al qual es puguin trobar o es puguin veure tots aquests documents, tots aquests mapes que... Vull dir, sovint el Cercle Català d'Història, quan difon alguna notícia sobre alguna descoberta nova, no, ens ensenya la imatge del mapa i ens fa la comparativa, doncs mirin, això que es descriu en aquests textos, en aquesta foto és aquest punt d'aquí i aquest punt d'aquí. És a dir, aquesta feina divulgativa que feu des del Cercle, hi ha algun lloc en el qual es pugui consultar la documentació que el Cercle va trobant o va investigant?
Bueno, per una banda, nosaltres tot el que podem i el que trobem ho anem publicant a la nostra web, a 3wcca.cat, d'acord? Però a banda d'això, tota aquesta informació pensi que és pública. És a dir, la cartografia, si un li agrada i té temps i ho vol fer, es pot passejar per qualsevol arxiu d'Europa, val? I, per exemple, podrà gaudir dels mapes, planisferis, etcètera, que ens mostren una realitat no explicada. Uh-huh. O accedint a arxius com l'arxiu, el mal anomenat Arxiu de la Corona d'Aragó, el seu nom correcte era Arxiu Reial de Barcelona, que és l'arxiu medieval més important del món després del Vaticà, doncs allà tindrà infinitat de documents. O, vull dir, tots aquests, inclús avui en dia, que és el gran avanç, per això la història... a Catalunya estem vivint una revolució perquè gràcies a què? Doncs a les noves tecnologies. Avui en dia pots accedir a un document que està potser a Austràlia i ho pots fer en temps real des de la cuina de casa teva, per exemple. Aquesta informació hi és. I com deia abans, ho repeteixo, l'hem d'agafar, simplement la tenim a l'abast. Una altra cosa. Nosaltres, amb la cap de recerca, l'Eva Sanz, passejant, per exemple, per llocs tan curiosos com Sevilla, hem pogut veure tapissos amb les caraveles de Colom amb senyeres.
Tapissos de les caraveles de Colom amb senyeres.
Exacte, com es diu, el Real Alcázar de... Perdó, sí, el Real Alcázar de Sevilla.
Sí,
exacte, un tapís enorme de, no sé, deu ser 4 metres per 4, una cosa així, i tenim representat les caraveles colombines sortint cap a Amèrica, i un porta la bandera de Catalunya del moment, que era la Creu de Sant Jordi, i l'altre el senyal reial dels comtes de Barcelona. per exemple, només cal apropar-se i veure-ho. És tan simple com això. O si vas a la Biblioteca Nacional de França, podràs veure els planisferis amb tot de senyeres ocupant Amèrica. Bé, i és, la informació hi és, no ens la inventem.
Déu-n'hi-do.
El que s'inventen la història són altres, que no pretenen demostrar res. I quan a Pals, doncs, home, estem parlant, no sé, a vegades tinc la sensació que el palseng en general, però això també és extensió als catalans, tenim un complex d'inferioritat, perquè Pals era una vila reial, propietat del rei, era una de les 40 i algunes viles úniques de Catalunya que tenien dret a tenir representant a Corts, tenia tres carnisseries que abastien els vaixells del port quan la majoria només en tenia una, etcètera, etcètera.
Mira, com això no ha canviat. Ara també tenim tres carnisseries a Pals.
Pues, perquè, pues mira, ja és una curiositat sí, molt bona per apuntar.
Clar, tenim la de Can Saló, la del Jodofi i la del súper d'allà del Gold Beach.
Pues aquí vostè, a veure que no siguin descendents d'aquells.
No, això no hi conto, no hi conto perquè la del Jodofi és una franquícia de l'Arnall, però escolti, no passa res. Aviam, no sé si és una qüestió de complexa d'inferioritat o no el que puguem tenir a Pals, el que passa, jo li admeto cert escepticisme, no tant per la seva feina, que admeto també que cada vegada que va sortint alguna descoberta nova, a mi em desmenteix els meus prejudicis o coneixements passats, però sí, suposo que al final la història oficial és la que ha acabat quallant després de 500 anys de repetir-la. I per tant, jo, almenys com a palsenc, li admeto cert escepticisme en aquesta història que hi ha al darrere.
Bueno, això és normal, eh? Pensi una cosa, pensi que els mateixos que ens dediquem a això, si som crítics i som rigorosos, al principi també hem dubtat, perquè evidentment tot el que anàvem trobant xocava contra les creences, bueno, del que ens havien ensenyat a l'escola. Llavors, clar, teníem un conflicte. Però evidentment, a mesura que vas trobant documents, proves, etcètera, etcètera, evidentment pues, vas girant la visió. Però això és normal, eh? Ens passa a tots.
I escolti, i què creu que s'hauria de fer perquè la gent de Pals acabi, no sé si comprant, però acabi assimilant aquesta teoria, aquestes teories de les que parlen vostès i se les acabin fent seves?
Miri, hi ha una cosa que és molt senzilla. Nosaltres que també organitzem rutes guiades a Pals i a Barcelona amb tot el tema colombí, sempre ho expliquem. I miri, jo puc venir aquí i explicar-los una història i demà vindrà una altra i potser és més loquaç que jo i potser ho explicarà millor i explicarà la seva versió, val? I així no acabarem mai entenent-nos i la gent pensarà que tots els investigadors són bojos, no? Però hi ha una cosa molt senzilla. Per intentar entendre què ha passat amb la història de Catalunya, qui són els personatges, etcètera, etcètera, el que hem de fer és intentar aproximar-nos a conèixer com funcionaven les coses en aquella època i qui era cadascú en aquell moment. Perquè això, si ens aconseguim situar en el lloc, si aconseguim una situació de lloc, entendrem o ens aproximarem molt millor a entendre què va passar. És a dir, si som intel·ligents i, per exemple, som capaços d'entendre que és impossible que, per exemple, un llaner plebeu genovès o un pastor de cabres com per exemple era en Hernán Cortés o un cuidador de porcs com era en Pizarro, si tot això és impossible, que al segle XV aquests senyors acabin sent virreis, grans conqueridors, grans governants, etcètera, etcètera, si ho acabem entenent ens aproparem molt més a la realitat de les coses. Ara, si no, si ens creiem els cuentos de fades, pues, llavors ho tindrem complicat.
Senyor Ullan, estic veient a internet, estava mirant tapissos de... L'estava escoltant, però estava mirant els tapissos aquests dels que em parlava dels Alcàceres de Sevilla, i efectivament en tinc un davant on hi ha un munt de vaixells, no sé dir quin tipus de vaixell és, Hi ha un munt de vaixells, alguns dels quals amb aquesta bandera que deia de la Creu de Sant Jordi. Només li apunto aquesta informació. Senyor Ullan, gràcies per atendre la nostra trucada i seguirem de prop les troballes que puguin anar fent a la zona.
Pues molt agraït pel seu interès i li reitero la meva disposició per qualsevol cosa.
Escolti, doncs, la mateixa predisposició per fer-ne difusió. Joaquim Ullan, president del Cercle Català d'Història, que vagi molt bé, bon dia i sort.
Adéu, bon dia, moltes gràcies.
A vosaltres. Passen 10 minuts de 2:15 del matí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.